COPE Catalunya i Andorra.
Tiramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Un diumenge més aquí amb tots vosaltres amb el propòsit de parlar-vos avui de gastronomia. De fet, de la gastronomia als Pirineus. El passat dilluns vam viatjar fins a la Seu d'Urgell per participar en les jornades gastronòmiques dels Pirineus, el Gastro Pirineus, i vam enregistrar amb diferents convidats doncs tot el que s'estava de fet debatent respecte a la marca, aquesta marca que es vol crear de cuina Pirineus, a tot el que té a veure amb els productes, amb les denominacions d'origen, amb els propis restauradors, i això és el que us oferim avui en el nostre programa.
Tiramilles a COPE.
Tres dies han durat les jornades professionals gastropirineus a la Seu d'Urgell. Hem vingut fins a la capital de l'Alt Urgell per compartir amb vosaltres, oients del Tiramilles, el debat que aquests dies s'ha generat sobre la gastronomia dels Pirineus. Abans de començar de ple amb els temes gastronòmics, volem fer un apunt sobre els atractius de la Seu. Antigament, ciutat d'Urgell. Aquesta població, que va ser seu del comtat d'Urgell, és la ciutat més poblada de la comarca, es troba situada en l'interfluvi del riu Segre i Valira, i forma part de l'Urgellet, una comarca natural pirinenca formada per 16 municipis. No podem obviar en definir la Seu, que la seva ubicació l'ha convertit en la porta d'entrada natural d'Andorra, com tots sabeu perfectament. Sant Armengol és un dels patrons de la ciutat. De fet, el que té, podríem dir, una presència més destacada en diferents actes, com per exemple la fira que porta el seu nom, una de les més antigues de Catalunya. A la Seu també acull altres fires, de tota manera, una fira dedicada als formatges artesanals o la fira de primavera, on es poden veure els millors exemplars de vaques de raça bruna. I tots els dissabtes, un mercat on podem trobar productes autòctons. A la Seu d'Urgell trobem un important patrimoni, la catedral de Santa Maria d'Urgell, d'estil romànic datada al segle XII, de la que s'ha de ressaltar el seu claustre, el Museu Diocesà, l'Església de Sant Pere i Sant Miquel. Això pel que fa a l'arquitectura religiosa. De l'arquitectura civil cal tenir en compte fer una visita a l'Ajuntament, que és justament on estem enregistrant aquest programa. Aprofito per donar les gràcies a la Montse Rovira, que ens ha facilitat el nostre desembarc a la Seu, i tampoc en una visita en aquest municipi no heu de deixar de veure el carrer Major, el carrer Capdevila, el de les Eres i el dels Canonges, el castell de la ciutat, inevitablement el veureu. Un cop situats, també volem agrair a l'alcalde de la Seu, el senyor Andreu Batalla, que ens aculli a casa seva per parlar de gastronomia. Senyor Batalla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Li he canviat el nom.
No passa res.
És Albert.
És Albert.
Ja. Bé, ja passa això.
Cap problema. Algú encara em diu Ventura, com el meu padrí, per tant, cap problema.
Alcalde, la Seu és un municipi interessant des de moltes perspectives, des de la seva història, per suposat, perquè ha estat sempre una economia que va ser molt hàbil, fins i tot en canviar en un moment determinat de la història la part més agrícola per passar-la potser a la part més industrial.
Sí, va ser fruit d'una crisi, que va ser la crisi de la filoxera, que va destruir tota la vinya que hi havia al territori, i bé, hi va haver una sèrie de gent emprenedora que va decidir, doncs, en comptes de lamentar-se, buscar solucions, i van trobar una excel·lent solució que avui encara és una font molt, molt, molt important de riquesa a la nostra ciutat, i d'explicació també de per què la Seu té prats verds a tot el seu voltant, i la comarca del Urgell també, i és la introducció de la vaca de llet, la creació de la cooperativa Cadí, i l'elaboració d'un gran formatge.
Primer va arribar la vaca de llet i la venda de carn de boví, però després va passar una altra cosa, que és que hi havia un excedent de llet que anaven donant les vaques, i a partir d'aquí doncs es crea una de les cooperatives interessants i importants de Catalunya.
I tant, una cooperativa que, entre altres coses, produeix dos productes que tenen denominació d'origen protegida, que és el formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya, l'Urgèlia, i la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya. De fet, la Seu té una característica molt singular, i és que creiem que és l'únic municipi d'Europa que en el seu terme municipal té tres consells reguladors de tres aliments de qualitat, com són el formatge i la mantega, que us dèiem ara, però també la indicació geogràfica protegida de els Pirineus.
Alcalde, la situació, la seva ubicació amb la proximitat a Andorra a partir de que comença la indústria turística a funcionar i abans, de fet, per altres qüestions, però també ha estat un bon guany per la Seu, és a dir, ha estat una situació que l'ha privilegiat d'alguna manera també.
La Seu no s'explica sense Andorra i Andorra tampoc s'explica sense la Seu. De fet, a la Seu hi viu un dels dos caps d'estats que té el Principat d'Andorra i, per tant, la relació històrica al llarg dels segles ha estat molt intensa i en els darrers anys i en els darrers decennis, doncs, el desenvolupament de la ciutat de la Seu ha estat també molt condicionat pel desenvolupament del Principat d'Andorra des del punt de vista econòmic, des del punt de vista laboral i fins i tot també social. Evidentment, doncs, la Seu és molt més que una ciutat veïna del Principat d'Andorra, però tampoc podem negar aquesta funció de porta d'entrada en aquest país dels Pirineus com és el Principat.
Alcalde, jo voldria que avui vostè ens fes, i em permetrà, però que ens fes una mica de com de guia turístic, que ens digués què és allò que no ens podem perdre de la Seu, allò que hem de tenir molt i molt present i que qualsevol persona que passi pel seu municipi doncs ha de tenir en compte.
Molt bé, jo penso que val la pena destacar dos o tres qüestions, sobretot en funció de la prioritat que tingui cadascú a l'hora de venir a la Seu. És a dir, hi ha gent que està més interessada pels temes culturals, hi ha gent que està més interessada pels temes esportius, etc. No? Però així com a elements principals, patrimoni cultural, amb la catedral al capdavant i tot el centre històric, hi ha un projecte molt interessant que hem tirat endavant que es diu laseumedieval.com i en allà qualsevol persona pot trobar tota la informació de l'època medieval amb una ruta turística que fins i tot la pot fer qualsevol dia de l'any, qualsevol hora, perquè es fa a través del telèfon mòbil en català, castellà, anglès, francès o alemany. Per tant, no hi ha excusa per fer una visita a tot el que és l'àmbit medieval de la ciutat amb la catedral com a element més principal. Sobre el tema esportiu, per exemple, doncs val la pena també visitar el Parc Olímpic del Segre. Va ser una construcció que es va fer arran dels Jocs Olímpics del 1992 i que ens va obrir, per dir-ho així, de mateixa manera que Barcelona va mirar cap al mar amb els Jocs Olímpics, doncs la Seu va mirar cap al riu també amb els Jocs Olímpics i que avui esdevé també aquest parc, a banda d'un espai d'entrenament d'esportistes al nivell, esdevé també un lloc turístic fantàstic. Si vens amb la família, vols fer rafting, vols anar en bicicleta, vols pujar, vols fer escalada, etc. És un parc d'aventures molt segur, a més, que et permet doncs, gaudir d'una bona estada a la ciutat. Evidentment, en l'àmbit d'esport i de natura, no podem oblidar que la Seu està enclavada enmig de dos parcs naturals, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Per tant, tota la gent amant del trekking, de la bicicleta, d'anar a buscar bolets, de l'ornitologia, en definitiva, de descobrir la natura, a la Seu és el lloc perfecte doncs, per descobrir i a partir d'aquí també doncs, per anar movent-se cap a una banda i cap a l'altra en els dos parcs. I finalment hi ha un tercer element que per nosaltres també és molt important. Parlàvem abans de la producció agroalimentària de qualitat, esmentàvem el formatge, la mantega, la vedella, però podríem esmentar també molts altres productes que són molt presents a la ciutat i a la comarca, el formatge artesà, per exemple, el cultiu de la poma en alçada, que és un tema que s'està recuperant, confitures, marmelades, embotits de molts tipus. En definitiva, tot aquest potencial d'elaboradors d'altíssima qualitat que tenim també es tradueix a la taula. I, per tant, un altre argument per venir a la Seu és per menjar i per gaudir dels bons productes.
Anem a preguntar-li, alcalde, per acabar, que representava que Castro Pirineus hagués fet la seva primera edició a la Seu, però amb tota aquesta descripció que ens ha fet, gairebé que ens ho ha detallat, ja no tenim gairebé res més.
Bé, estem molt contents que hagin triat.
Ens ha donat tots els arguments Fantàstic. De per què els senyors de Castro Pirineus s'han fixat en la Seu per fer aquesta primera edició.
Segur, segur. De fet, estem molt contents que hagin vingut aquí. Nosaltres també teníem aquesta vocació com a ciutat d'acollir congressos de petit i mitjà format, i al llarg de l'any anem acollint bastants, però alguns són especialment coherents amb allò que representa el territori, i Castro Pirineus ho és, perquè intenta posar el focus, posar llum i fins i tot també tota la intel·ligència i tot el coneixement al voltant de la gastronomia pirinenca en un indret que té aquesta vocació de convertir-se també en ciutat amb vocació gastronòmica. Som la capital del formatge, ho volem exercir i Gastro Pirineus ens hi ajuda moltíssim.
Senyor Batalla, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minutets.
Gràcies a vosaltres.
I per començar posicionant-nos i ben posicionats amb el que és la Seu d'Urgell, amb quina és la seva història i en quin és el seu futur respecte a la gastronomia, en aquest cas és el tema que avui ens ha portat fins al seu municipi. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Deixa't anar, oblida les coses que t'han fet plorar, no pensis més.
Hi ha un objectiu clar en aquestes jornades professionals de GastroPirineus, que és potenciar la gastronomia dels Pirineus, com podeu comprendre, com a un producte turístic. També es vol definir el catàleg de productes i els plats i crear una marca cuina Pirineu. Entenem que en tot això tenen molt a dir els productors, els elaboradors i els restaurants, els cuiners, que són qui al final ens acaben posant a taula els productes que s'elaboren amb tant i tanta cura. Aquestes persones, tots aquests professionals, han vingut fins a la seu per debatre sobre totes aquestes qüestions que els preocupen. I durant el programa d'avui tindrem l'oportunitat d'anar descobrint què és el que els preocupa, què és el que, en definitiva, doncs, volen debatre i què és el que voldrien millorar. GastroPirineus s'ha articulat a partir de tres eixos i aquests eixos són un congrés professional dedicat als productes agroalimentaris i a la cuina de muntanya i la mostra i també la degustació del producte. Senyor Francesc López, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El senyor López és el director de GastroPirineus i està aquí amb nosaltres per parlar-nos de com neix aquesta necessitat i de si realment hi ha inquietud per part tant dels productors com dels restauradors o del territori, en definitiva.
Sense aquest interès per part del territori, per part, diguéssim, de les institucions que estan al voltant, diguéssim, de l'efecte gastronòmic, no existiria GastroPirineus. Nosaltres vam detectar que, i a més aquest any siguent Catalunya la Regió Europea de la Gastronomia, que era una magnífica oportunitat perquè reflexionéssim a l'entorn d'un fet que és la transversalitat que té tot el Pirineu i lo important que representa la gastronomia per, com a integrant del producte turístic i dintre d'això per l'assentament i el desenvolupament d'aquestes zones de muntanya. A més, hem de tenir en compte que en els Pirineus es concentren bona part dels productors i de productes que s'utilitzen a les cuines. Tot això, tot aquest melting pot, doncs fa que fixéssim el foc aquí amb una idea molt clara, és a dir, anem a veure si som capaços de posar d'acord productors i restauradors que es coneguin, que coneguin bé els productes que tenen a la seva disposició. La base d'una bona cuina sempre s'ha dit que és un bon producte, lògicament, i aquí en tenim molts i de bons. I en, en aquesta trobada, en aquesta reflexió, volem doncs, comptar doncs, amb tota aquesta gent amb un objectiu molt clar, que és el que tu definies. Ja, si són capaços d'incrementar doncs, el nivell global de la gastronomia, que tenim excel·lents cuiners i excel·lents restaurants a la zona, però bueno, no està de més doncs, que ampliar aquests coneixements a fi efecte doncs, també de potenciar el paper que estan els productors d'aquestes zones i el gran objectiu final que serà la creació d'aquesta marca Cuina Catalana, Cuina del Pirineu, que esperem que en el decurs de les futures sessions a GastroPirineus anem definint conjuntament amb el sector.
Aquesta marca funcionarà com altres col·lectius que hi ha a Catalunya, la cuina de l'Osona o la cuina del Maresme, hi ha col·lectius,
sí.
Funcionarà en aquest sentit o serà una marca per promocionar?
Serà una marca per promocionar, però serà una marca que l'ostentaran aquells restauradors que compleixin una sèrie d'objectius, i amb això sí que volem ser molt exigents, i amb això estem d'acord amb l'Institut Català de la Cuina, que ha de ser una marca que ha de contenir un cert nivell d'exigència i ha de ser un segell de qualitat. Tant amb els productes que s'utilitzen per fer aquella cuina com en els plats que figuren les cartes dels restaurants, que s'hauran de definir una sèrie de plats que són el patrimoni culinari que naixerà del corpus culinari català que va sorgir arrel del segon congrés català de la cuina, i ara s'ha de fer un treball d'ampliació d'aquesta recerca sobre la cuina del Pirineu i engruixir aquest catàleg de plats del Pirineu i s'exigirà doncs, que a la carta hi hagi un mínim de plats, un percentatge mínim, que això ho establirem d'acord amb el sector, de plats que formen part d'aquest corpus culinari. És a dir, serà un segell que marcarà tant el producte com l'elaboració.
Ara, en aquests moments, després tindrem ocasió a la taula perquè tenim les persones oportunes perquè ens facin aquesta descripció, però ha arribat un moment en el que no sabem si va ser primer que els productors es van acostar als cuiners o que els cuiners buscaven un bon producte. Hi ha arribat un moment que ens costa saber què és el que va començar primer, però sí que és cert que aquesta unió que s'ha produït a partir de que la cuina a Catalunya canvia, que deu fer 15-20 anys, ja no sé, perquè el temps passa molt ràpid, però sí que és cert que els productors comencen a lluir, que fins llavors nosaltres no teníem ni idea qui produïa.
Evidentment, i això és importantíssim, i això és fruit doncs, del fet de que molts cuiners, bueno, en Pla ja ho va definir en el seu moment, en Pla dintre de les persones que han influenciat doncs, que la cultura gastronòmica del nostre país arrelés, ja deia que la cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola. Doncs això, la importància de la cuina arrelada al territori, no? I el producte de temporada, tampoc no cal oblidar-ho, perquè hi ha molts productes que el seu òptim consum es produeix doncs, durant una època de l'any, i hem de procurar també ser honestos amb aquest tema i que es consumeixin productes de temporada, que és quan estan en el seu millor estat de consum. Aquest, esclar, dir que va ser primer si el productor o el restaurador és com dir si va ser primer o l'ou o la gallina, no? Jo crec que neix d'una necessitat de tots dos, de trobar-se, de fer un encontre i de la cuina evolucionar a partir d'uns certs productes i els productes evolucionar doncs, a través de les agències del mercat.
Doncs de tot això en parlarem. Senyor López, vostè no es mogui d'aquí, perquè després, a l'última hora d'aquesta gravació que avui estem fent a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, doncs tindrem ocasió de compartir una mica aquest debat i veure com s'estan produint aquestes primeres jornades gastropirineus, que ja us podem avançar a tots aquells que podeu estar interessats, que només són les primeres, però que sembla que poden haver-hi unes segones i unes terceres, que s'aniran movent pel territori i que també provocaran, doncs, la necessitat de que durant l'any doncs, vagin passant coses relacionades amb la gastronomia. Seguim amb la segona convidada.
Tiramilles, el programa de viatges i oci de COPE Catalunya.
La Núria Bonet va estudiar a l'Escola d'Hostaleria Joviat de Manresa, on també va treballar, va compaginar els estudis treballant a la Torre del Remei de Bolví, va fer un estatge en Ferran Adrià al Bulli i va treballar a l'hotel Berga Parca o al Mas d'Ossort d'en Nando Jovany. Va ser allà, justament, amb en Nando Jovany, on va començar a valorar la possibilitat d'obrir un restaurant propi. Ara ja en té dos, una a Bellver i l'altra a Puigcerdà. La nostra convidada treballa amb productes del territori i de qualitat i respectant les temporades i creant plats. Tot això li ha permès fer-se amb una clientela fidel. Núria Bonet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Baixa't una miqueta més al micro i posa-te'l així una mica més adreçat a la boca, que et sentim molt bé, perquè ens interessa molt saber l'opinió dels cuiners, en aquest cas de la cuinera. Cuiners que sou molt joves, tu tens un equip de gent molt jove, però que et preocupen les coses que preocupaven a les nostres àvies.
Correcte.
Després d'un impàs d'un temps en el que sembla com que la cuina havia quedat en un lloc sense sortida, doncs vosaltres heu vingut i ens heu dit no, alerta, que aquí l'important és el producte, l'important és la temporada, l'important és valorar la qualitat d'aquest producte, perquè si no, nosaltres els cuiners tenim alguna altra mancança, no?
Sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies també per fer aquest Gastro Pirineus, la primera edició aquí dalt, a la comarca de l'Alt Urgell, al costat de casa, de la Cerdanya. I donar les gràcies també perquè estem una mica deixats, no? Aquí dalt, el que és tot el Pirineu, estem una mica deixats, entre cometes, de la Mare de Déu. Sí. Però, bueno,
deixats en quin sentit?
Deixats en quins sentits? Mm. Bueno, estem una mica lluny, no? de tot arreu.
D'on hi ha la gent,
correcte,
diríem.
Correcte.
Dels grans nuclis.
Sí, i penso que s'ha de valorar molt el producte que tenim, no? Començar per aquí, el producte que tenim, el que es feia abans, no? I ara que tornem, entre cometes, a reactivar-ho, no? A buscar aquell gust, aquell aroma, no? Una bona llangonissa, uns bons peus de porc.
Tu fas una cuina que mira cap a la cuina tradicional, però també fas una cuina molt actual.
Sí.
Perquè hi he estat mirant en els teus plats i en les dues coses, no?
Sí, intentem fer una cuina casolana, no? Entre cometes, tradicional, respectant moltíssim el producte, però un punt evolucionada, no? Intentar sorprendre un punt al client, però que el record sempre sigui de la cuina d'abans.
D'aquesta qüestió que jo apuntava abans sobre si van ser els productors que es van acostar als cuiners o els cuiners que es van acostar als productors, tu què en penses?
Jo penso que va ser tot una mica un conjunt, no? Els productors van tornar a fer jo penso que mai han deixat de fer mal producte, no? Però van fer bon producte i els cuiners van van anar a buscar, no? I estàvem cansats poder una mica de... Hi va haver un boom.
Home, el que sí és cert és que el que heu aconseguit, tant els uns com els altres, és que els que no entenem de cuina i els que el que fem és cuinar a casa nostra i amb algunes dificultats de vegades, doncs ens mostrem interessats per la cuina i pels productes i que hagin aparegut doncs, de nou establiments que potser ja teníem oblidats i que sembla que els més joves... Mira, l'altre dia estava en una roda de premsa que feia en Ferran Adrià pel tema de la fàbrica del menjar solidari i tant ell com en Roca, com en Joan Roca, van manifestar que s'observava que hi havia un canvi i que aquest canvi es produïa a partir dels nens que començaven a cuinar amb els pares. Llavors, clar, aquest seria el canvi d'oni, m'imagino, no?
Sí, sí, ara gràcies a la cultura estem apreciant molt més el que és el producte, el anar a menjar ara és una gran festa.
És un plaer.
Correcte, correcte.
No anem a alimentar-nos, sinó a gaudir del menjar.
Ara. No,
que aquesta seria una mica la filosofia dels nous restauradors que teniu ara, no? O sigui, quan tu vulguis venir a casa meva, vine i viuràs una experiència diferent a la que pots menjar a casa teva, que potser aquesta ja la pots fer cada dia, no?
Sí, suposo que una mica també tenim aquesta obligació, no?, als restaurants.
Tu obres primer un restaurant a Bellver,
de
sí, Cerdanya.
Sí, fa 5 anys.
Fa 5 anys.
No, 6 anys a Bellver.
I ara ja en tens dos, ja en tens un altre a Puigcerdà.
Sí, que tal com m'has explicat, vaig estar voltant i això, i al final vaig dir, bueno, torno cap al poble, no? I faig el que m'agradaria fer, no? El que he anat aprenent, pues, intentaré fer un restaurant. És molt petitonet, el de Bellver, que han unes 30 places o així, i bueno, anar començant, i semblava que agradava el que fèiem, no? Respectant molt el producte i tot, i vam anar fent una clientela pues, molt bonica i que ens entenien el que fèiem i com ens expressàvem. Llavors, al cap de 5 anys vaig dir, ostres, necessito una mica més de marxa.
Ah, sí?
Sí.
Tots els que venim aquí, tots els que aterrem aquí, el que volem és una mica menys de marxa. Aquí, en canvi, us agrada motivar-vos.
Sí, sí, sí. I llavors, res, vam decidir anar a Puigcerdà.
El de Puigcerdà és més gran?
Un pèl més gran, el de Bellver, poder, si hi ha 30 places, el Puigcerdà 45. Val? Sí, sí.
I avui, per exemple, que es menja a Puigcerdà o a Bellver, a casa teva?
Què es menja?
A Cala Nuri, què es menja?
A Cala Nuri, mira, pues, per exemple, avui tenim una crema de carbassa, que tenim una mica d'hort també, intentem fer-nos el màxim producte possible, vale? Entre setmana, com que aquí estem tranquils, doncs ens busquem una mica de...
Pots de conrear l'hort.
Bueno, jo no, però a la família de dir, vinga, va, necessito que fem això, necessito que fem allò, i realment pues, va molt bé, i és un producte que després tens el resultat. Pues, avui, per exemple, tenim un ou cuit a baixa temperatura, no? Que també tenim 4 gallinetes, amb una crema de carbassa, una cansalada i uns crostonets de pa. També treballem bastant... Bueno, carn del país, toquem alguna cosa de peix, que també la gent vol menjar una mica de tot. La base és respectar molt el producte i intentar-nos fer el màxim de coses possibles.
Quines peticions faries tu? Abans ens deies, al començar la conversa, Núria, ens deies que esteu com una mica lluny, suposo que lluny del que passa en les grans ciutats respecte a la gastronomia, bàsicament, no? Però jo penso que la gent que té una segona residència o que és de la zona us freqüenta amb la mateixa fidelitat, no?
Sí, jo penso que la comarca de la Cerdanya ara estem de sort perquè, vulguis o no, el cap de setmana sempre tenim un cert turisme molt freqüent i molt bo, que ens valora molt. El que passa és que... Bueno,
la setmana és molt llarga.
La setmana és molt llarga, sí, i això és complicat. Però, bueno, mica en mica, no? Gràcies al primer no, congrés aquest de Gastropirineus, que hem començat no, per unir el que és el Pirineu, sempre que ens hem de desplaçar per algú, hem de baixar avall. Sí, això és complicat
molt
en aquest sentit.
Núria, moltes gràcies també, que no te'n vagis, que al final hi haurà, em sembla que una miqueta de debat, una pregunta comuna per tothom. Ja sabeu que tornem de seguida, per seguir parlant, en aquest cas, de carn.